Villarreal Sports, Ràdio Villarreal.
Bueno, pues com ja hi apuntem i se veia vindre, el jutge ha passat olímpicament de les al·legacions de la Lliga. Antes, el que li presentava la Reial Federació... Bueno, realment el jutge el que ha fet és llevar-se les mans i ha dit: no teniu un juí en febrer, apanyeu-vos. Ara mateix no estic jo per aquests líos i aquestes pel·lícules d'anar o no a Miami. El que ha fet el jutge és denegar la cautelar, la que podia obrir la porta a jugar a Miami. Per lo tant, el partit del Villarreal Club de Futbol davant de l'Atlètic de Madrid se va a disputar en l'estadi de la Ceràmica i ho farà el divendres dia 6 de desembre a les 21 hores i no 22 hores com s'havia previst i debria de jugar-se, o almenys el Villarreal volia així, a Miami. Una volta el jutge ha donat a conèixer la seva resolució, ixa per la qual denega la cautelar, la Lliga ha anunciat que seguirà perseverant i peleant per intentar portar el futbol a Miami. El Villarreal Club de Futbol s'ha adherit al comunicat de la Lliga i la Reial Federació ha celebrat que li ha guanyat a Tebas, ha explicat tot el que fa amb el Tebas e inclús ha anunciat que, ojo al Villarreal i a l'Atleti de Madrid, que igual s'exposen a sancions davant de UEFA i FIFA per anar en contra del dictamen i del que diu l'organisme o diuen els organismes màxims del futbol mundial. Per tant, nosaltres hem quedat retratats al costat de la Lliga i hem quedat assenyalats per la Federació. Sí, la Federació. Ixa que lo primer i lo més principal que té que fer és cuidar del futbol, de les competicions i dels clubs. A la Federació, en un comunicat oficial, ni dona igual el Villarreal i l'Atlètic de Madrid, ve a insinuar que de la mà de Tebas, enganyats o no, han fet front a ells, a la UEFA i a la FIFA, i que normalment acabarem pagant-ho. Pues bueno, esperarem a veure què passa. Jo, de tot això, l'únic que vaig a dir-vos és el següent. De fa molts anys, ha anat aprenent que en aquesta història del futbol cada un fa el que li interessa d'ell i passa del resto. Que quan el futbol la gent se junta, o els clubs se junten, és perquè de manera individual no poden aconseguir el que ells creuen que és millor per a ells. Des de fa temps tinc molt clar que per aconseguir grans coses o aconseguir coses que ens facin anar a més, a voltes hi ha que trencar o n'hi ha que fer coses que no són lo millor, ni lo més adient, ni lo més popular. Ho dic perquè, veient les reaccions del que ha dit la Federació o el que ha dictaminat el jutge, veig, no sé, una sensació de com si el Villarreal Club de Futbol i sobretot Roig fera coses en contra de la seva gent i en contra del seu club. No és molt popular allò d'emportar-te un partit de futbol. No és molt popular. Però davant d'un futur millor i d'una possibilitat de créixer, crec que tampoc era resignar molta cosa. Mireu, vaig a dir-vos, apunteu-vos. El futbol espanyol anirà a Miami. ¿Vale? Anirà. Aniran el Madrid i el Barça, que són els dos que ara estan renegant d'anar. Aniran el Madrid i el Barça i s'emportaran tota la pasta de Miami. Deixaran un poquet de pasta pel tonto de turno que puga anar. Però la pasta de veres se l'emportaran ells. Una cosa pareguda a lo que ha passat en la Supercopa. Mireu, quan el Villarreal, club de futbol, que som uns mataos, vam accedir a que mos portaren a un tio d'Aràbia Saudí a jugar al futbol, un tal Salem, nosaltres i quatre mataos més, la Federació, la AFE, vais ir enarbolant la bandera de «¿Cómo coño traéis uno de fuera y no sacáis a los de la cantera? Estáis atentando contra los chavales». ¿Vale? És més, la Federació, la AFE, la EFE, la FIFI, la FOFA, la que vos done la punyetera gana, enarbolava la bandera d'Aràbia Saudí, no. Que és molt lícit. Com sempre vos ha dit, això és un negoci, sobretot en els clubs. Dos anys després, la Federació va a Aràbia Saudí. Els que no van portar a ningú saudí a entrenar, se'n van a jugar a Aràbia Saudí, sense que els toque de més. Van a cobrar més que ningú i al tonto de turno del pobre València li van arrear 3 quilos i encara li diuen que se calle, que a veure si no va. Sent campió de Copa, eh? Sent el campió de Copa. Pues en Miami passarà lo mateix, tranquils, anirem a Miami. Aniran ells, jugaran el partidón de Miami i el resto de gilipolles mos tocaran ara a Miami sense cobrar. Però bueno, no passa res. Odio el futbol moderno. Com lo dien a Castelló, hasta que s'han donat compte que en el futbol moderno mos podien pelar. Ahí el futbol moderno ja vale. Ja no lo odio. Però bueno, tranquils. i la sensació de que Roger Neroni està pegant-li foc al Villarreal Club de Futbol me pareix surrealista. Mireu, a l'únic que li importa al Villarreal és als que no dormiu quan juga i a l'únic que li importa al negoci del Villarreal perquè siguisca funcionant com a club, com a entitat i com a tot, és a Roig. Ni a la FIFA, ni a la UEFA, ni a Rubiales, ni a Tebas, ni al Sun Sun Corda li importem, parlant pront i mal, una punyetera, ja sabeu lo que. No mos volen així, no mos han volgut mai, no som interessants, no els interessem res. Si els interessem és perquè així està Roig, que està més loco, i sempre ha estat tocant-los allò que fa riure i, a més, per la via per la que mai mos han pogut tirar mà. En esta de Miami pot ser que, en principi, sembla equivocada i mos toca una sanció. Anar de la mà de Tebas en una història en la que estava perduda i partir-mos la cara d'esta manera. Però jo sempre vull pensar, després de 20 anys, que aquestes coses que a voltes pareixen locura, quan vam jugar la promoció, vam baixar, i en Sevilla me va dir Roig, l'any que ve no n'hi haurà promoció de dos equipos de primera, perquè no la va haver. I me recorde quan ho va dir, o quan va dir lo de la Intertoto, que paixem els únics idiotes que anem a jugar-la, i després no la va haver. I aixina vos puc donar una llista llarguíssima de coses per les que el Villarreal ha anat un dia davant, o dos, o una setmana, i ens ha servit per estar en el moment que tocava davant d'aquells que primer dien que sí o que no i després s'apuntaven al barco. El més listo d'esta història és de l'Atleti de Madrid, que, com sempre, ni se mulla ni se banya, però cobra. Va al dictat dels dos grans. En què li dicen les misèries ja funciona, almenys pot ser un poquet més que el resto. Recorda aquell contracte de la tele en la que València, Atleti i Madrid van dir que sí al resto i després se mos van tirar vestits. Cobraem més que el resto i el resto mos van quedar en cara d'idiota. S'ha peleat moltíssim perquè això no passara. S'ha peleat moltíssim per a un reparto més igualitari. S'ha lluitat moltíssim perquè la Lliga de Futbol Professional siga el que és. S'ha lluitat moltíssim per a que, per exemple, no baixarem a segon en un partit comprat i a la trampa. Però bueno, en esta història entenc aquells que encara creuen que el futbol és i ser romanticisme i ses coses. Senyores, això és la selva, eh? La selva. I vosaltres, ja vos dic, que o mos espavilem o a la primera que puguen se mos verenaran. Nosaltres som Bambi, eh? Al mitjà de tots. Però bueno, és, com dir aquell, un tema complicat, espinós i difícil. Però sempre vos digui el mateix. Si n'hi ha algú que vol que el Villarreal estiga a dalt, si n'hi ha algú que té ambició, si n'hi ha algú que té els collons de plantar-los cara i ser Roig. A veure per què vos creu que no mos pot... Florentino no ve a veïnar ni anem a dinar. Penseu-ho. De vegada en quan. Penseu per què. L'únic que li diu als grans que no li toquen a xiquets. Després m'ho diu, no, és que vosaltres també robais. Claro. Què tens que robar tu a soles? I tot eixes coses. Però bueno, lo de Miami, com diem, era una història complicada des d'inici. Difícil. Però vos torne a dir, a l'únic que li importa al Villarreal de veres és a Roig. Al resto, si pogueren, ja no estaríem així. I tots aquests que vos diuen que ells no ho farien, recordeu-vos dos paraules màgiques. Aràbia Saudí i alineació indebida. Odio el futbol moderno. Hasta que me toca a mi. A ella no lo odio tanto. A ella dius, adelante. Però tu eres más, ¿eh? Tu eres más. Sí, però... Chiquillos, que no anirem a Miami, ¿eh?
Buenas, para Javi.
Buenas, ho veurem així a la ceràmica.
Sí, a les 9 han canviat l'horari, no?
Sí, al final divendres a les 9.
Pues vale, ja ho sabeu. I això és la primera notícia del dia. Avui vull parlar amb la gent del bàsquet de Villarreal, que complissin 50 anys jugant al bàsquet en este poble, que no és fàcil, ¿eh? En un poble en la que sempre acabem dividits en dos, en el que sempre acabem tot renyits, en el que sempre n'hi ha el todomalismo, és del bàsquet, pobres, patint, peleant i treballant també en les seves històries. Segur que ha hagut dos, segur, vamos. Ja te dic jo que dos de tot. I dos, i jo lo hago mejor. Però com tot, eh? Al final té mèrit. 50 anyets. I del bé, i de lo de... Ha parlat del tècnic del Castelló, el tècnic del Villarreal, de la sanció. Diu el nostre tècnic, que espera que se faci justícia, diu el del Castelló, que al·lucina que se diga això. Que n'hi ha que tindre jeta pa dir-ho. Bueno, pues això. Cada un de fer lo seu. Comencem. intentava començar, però ara, com passen aquestes coses, se mos ha bloqueat l'aparato. Pues vale, com diria aquell, sense musiqueta, que tampoc passa res, com la sabeu de memòria, la podíem cantar vosaltres. La sabeu, la que fiquem? No, pues dale.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Uy! ¡Vamos, Villarreal! ¡El primer gol es nuestro!
Oye, ¿pero tú desde cuándo vives tanto el fútbol?
Es que he pasado antes por Azares, el salón de juegos, y he hecho una apuesta con Jueguin para darle vidilla al partido. Y no solo apuestas deportivas, también tienen ruleta, máquinas de premios... ¡Corre! Aún estás a tiempo de hacer tu apuesta en Azares. Están en la calle Mayor San Jaime 44 de Villarreal y Mayor Santo Domingo 10. Además, en País Valencia 27 de Onda y Trinidad 91 de Almasora.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres atenuar el paso del tiempo? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, incorporando continuamente herramientas y materiales innovadores de última tecnología y ofreciendo los mejores tratamientos para verse bien. Estar bien por dentro y por fuera es posible. Clínica Doctor Rojo, en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Bueno, anem a ello. Lo primer, el Villarreal no ha donat... Bueno, ha fet un comunicat, no? Rubio, que ha dit el Villarreal, ràpid.
Sí, que respeta la decisió, però que en el fons això se té que decidir en febrer... i que realment això és una estratègia per a que cresca la Lliga, el futbol espanyol, i intentar apropar el futbol a un deport més global, que els aficionats dels altres països també tenen dret a conèixer la Lliga i que és una forma d'expandir la marca Espanya i la Lliga.
Molt bé, i la federació ha dit que estan contents, estan feliços, i ojo al Villarreal, que igual mos tanquen a la presó, tiren la clau i no tornen a eixir mai més, no?
Sí, ha dit que és una actitud hostil i responsable, de despreci, que han conduït als clubs la Lliga a l'incompliment de les normes, que això no se pot fer perquè les normes de la FIFA i de la UEFA ho diuen molt clar, que no se pot dur una competició fora d'Espanya, i després ha intentat refregar-li a Tebas totes les voltes que li ha guanyat un juí a Tebas.
Sí, però sobretot ha dit que Villarreal i de Madrid s'atenen a les conseqüències d'una possible sanció de FIFA a UEFA i de que, cuidao.
Sí, al final sembla que l'han agafat de nosaltres.
Mm-hmm. L'any passat no va passar res. Ni el Girona ni el Barça.
El Barça se va tirar arrere abans d'hora, eh? Abans sí, d'anar a la cautela.
L'Atleti de Madrid ha fet algo paregut, també.
No, l'Atleti de Madrid no ha dit res, s'ha fet el loco. A veure, la història passava perquè el que jo vaig escoltar a Rubiel li va dir que si se jugava fora, el jutge va dir que si jugava fora i els punts no valdrien haver-se jugat fora del territori.
Sí, inclús se va arribar a dir que els internacionals no podrien anar a la selecció, que no te podries classificar per a les competicions de UEFA...
Però si jugaves fora.
Si jugaves fora.
O sigui, en el futbol espanyol, en la Real Federació Espanyola de Futbol, no pots dissentir, no pots anar a cap possibilitat. Torna a dir que a mi en esta història, realment, ho dic en serio, lo més normal, lo més lògic del Villarreal és no haver entrat en esta guerra. Però si entren en esta guerra, jo supose i crec que la situació és... amenaça tu, t'amenaça jo, t'amenaça ell, te deixa d'amenaçar jo. No?
És que al final que se dediqui mig comunicat a dir-li a Tebas que li va guanyar el juit del divendres,
el
del dilluns...
Que dediqui mig comunicat en la Federació Espanyola de Futbol, que és o té que defensar els clubs que estan en la mateixa federació, a amenaçar i a insinuar i a deixar caure que te van a sancionar. Suposo que és algo que tindrà que fer la FIFA i la UEFA. No ho té que instigar la Federació Espanyola de Futbol. La mateixa que quan el Mallorca se manarà a jugar en Europa i va jugar en Europa, ¿vale? Ho va tapar, ho va amagar, se va fer la loca, i si el Villarreal no se presenta en la UEFA, encara estem per a jugar això, eh?
És el que diem sempre, jo crec que és més un problema personal que, ja, que res més. Al final és a veure qui és més xulo, a veure qui guanya més.
Igual que té que veure que se xuga un partit en Miami en què Espanya et perga possibilitats d'organitzar un Mundial, és que no té cap sentit.
Parla Tebas.
Bueno, vamos a ver, ya te pegas equivocando. El año pasado la rechazó.
Bueno, directamente.
No,
hubo partido en Miami.
No hubo medida cautelar, que es diferente. Es. ¿No? Yo me he leído la medida cautelar porque sabía que tenía que venir aquí a hablar. Entonces, lo que el juez ha dicho en la autonomía cautelar no nos quita la razón. Dice que no ve que exista periculum in mora, que se llama riesgo de que si no se celebra el partido ahora pase algo, que no perdamos el derecho a hacerlo. Dice, oye, considero que si no se celebra el partido ahora no pasa nada. Ya vamos a ir al juicio en febrero y allí el derecho a jugar un partido fuera de nuestras fronteras, ahí que se decida, pero que no hay un riesgo grave que se pueda perder un partido a jugar fuera, que se hablará en febrero. Por lo tanto, no ha entrado en el fondo del asunto, ha entrado, bueno, él interpreta que no hay riesgo, pues nada más, pero nosotros vamos a seguir intentándolo porque creemos que tengo razón, porque no ha entrado en el fondo del asunto. Yo me lo, eso los tenéis el auto, me imagino ya todos, para poder verlo.
Pero hablabas de la falta de cultura, bueno, sí, dentro, y ahora el juez, el año pasado el Barça se echa atrás.
Vuelvo a decir, el juez no le puede alegar falta de cultura porque no ha entrado en el fondo del asunto.
No, digo los dirigentes.
Y aparte, el juez analiza los temas legales, ¿no? Sí. No, lo que hablo en general, no solo por el partido, yo no diría en este caso falta de cultura, sino, pues bueno, que el desarrollo de nuestro fútbol, pues, si queremos seguir creciendo, si queremos seguir teniendo los mejores jugadores del mundo, si queremos estar en la vanguardia del fútbol mundial, tienes que trabajar mucho con tus aficionados que existen fuera de España. Si nos quedamos con los que estamos aquí, pues seremos la mejor liga de España, pero muy pequeñita, y para nosotros, y para divertirnos nosotros, y para ir a... Pero yo creo que tenemos una responsabilidad social de crecer, porque creamos muchos puestos de trabajo alrededor de esta industria, en los medios de comunicación, en el retail, en la hostelería, en las televisiones, en los propios clubes, y yo creo que tenemos que seguir trabajando y creciendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta, que hay que ver lo que hay fuera también. Y esto, pues bueno, pues si las grandes industrias del deporte, como son la NBA, la NFL, lo hacían, ¿por qué no lo va a hacer la Liga? ¿No? O otra Liga, yo no digo solo la Liga Española, nosotros somos los que estamos poniendo ahí peleando para hacerlo, pero yo creo que lo tienen que hacer más ligas si quieren estar en la... Yo sé que la Liga Italiana ya está preguntando a ver si lo puede hacer o no lo puede hacer, a ver si lo va a hacer antes que nosotros, pues bueno, felicitaré a la Liga Italiana si lo hace antes que nosotros, y estoy seguro que las ligas acabarán cuando un partido, no más, fuera de sus fronteras al año, ¿no? Que no hay más. ¿No? Ha salido los medios de comunicación, ¿no? O sea,
¿Lo sabes tú?
Pues bueno, yo es un tema... ya el año pasado el Real Madrid envió una carta, ¿no?, con otro texto, el FC Barcelona no, el año pasado era el FC Barcelona el que quería jugar, y cuando quedaban 48 horas, mirad las fechas antes de las vistas de medidas cautelares, dijo que no quería entrar en un conflicto, por lo tanto, pues bueno, habrá cambiado de opinión respecto al año pasado de lo importante que es jugar un partido de la Liga fuera de España, y más en este caso en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, estoy acostumbrado, ¿eh? No siempre uno toma decisiones que satisface a todos los clubes, y hay que pensar que la Liga es una institución que hay 42 clubes, hay cosas que a veces a unos les gusta, a otros no les gusta, y bueno, como Morario, el clásico. Otros años se ha quejado el FC Barcelona o de otros partidos, y otros clubes se me quejan de otros horarios. La Liga no la componen solo Real Madrid y Barcelona, la componen muchos más clubes, y siempre hay quejas o problemas que hay que dar. Lo que pasa es que cuando se quejan Real Madrid y Barcelona, pues bueno, la máquina mediática es imparable, pero yo como presidente de la liga tengo que abstraerme del tema mediático y las decisiones que se tomen en la casa o las propuestas que hacemos en la casa sean conforme lo mejor para la...
Bueno, pues eso, que a Miami irá el Barça y el Madrid y si no, se admiten apuestas, ¿eh? El temps al tiempo. Y si no, recordeu ya voreu.
Como mira, siempre en cara puede manar. En teoría se te queda decidir en febrero.
Claro,
que...
pero no aniremos atros.
Claro, ahí ya sería, estaría obert per a tres equips.
Claro, ahí ya la historia vorem. Si, cuando el jutge diga que sí, entonces ya se faría per sorteig, no sé si se faría per sorteig, porque ahí ya entraría en touch y a la repartición de pasta y sent legal, no sé yo hasta quin punt voldrien anar o no voldrien anar el resto. Yo creo que sí, ¿no? ¿Vosotros voldríeu anar a la repartición de pasta sent legal y sense mullat y sense res?
Ahí voldrien anar tots, jo crec.
És que ahí aniran tots. Però ja vos dic jo qui cobrarà. Si no, el tiempo. Per cert, l'altre tema és Lluís, perquè bueno, no n'han guanyat un, pobres. Entre uns i els altres, els han perdut tots. Anem a escoltar a Miguel Álvarez, entrenador del Villarreal, parlar de la sentència famosa, no? La de el Castelló, que també l'han perduda. I això sí que se pot seguir recorrint fins al final, però bueno, com dia aquell... però també anem a escoltar al entrenador del Castelló, que no recordarà com li diuen,
Òscar Cano,
parlar d'esta història. En el Castelló diuen, claro, que tenen raó i que flipen que la gent pense tot lo contrari, claro.
Bueno, nosotros, a ver, durante el partido, pues es cierto. Pues es cierto, ¿no?, que yo me quedo con mal sabor de boca desde lo futbolístico porque no fuimos capaces de generarles demasiados problemas, ¿no?, aun estando con 9 futbolistas. Sí que es cierto que en una acción puntual ellos se pusieron por delante y eso acrecentó mucho más su sentimiento de defender un resultado, y bueno, y al final lo hicieron bien y en ese sentido, pues bueno, pues el partido no nos correspondió, ¿no? Pero también es cierto que hay un reglamento que está para cumplirlo, ¿no? Yo de verdad me quedo perplejo, ¿no? No salgo de mi asombro cuando analizo todo lo que se vierte, ¿no?, a través de diferentes lugares, que dicen que, bueno, que no es justo, ¿no? Yo, para mí, es decir, pues bueno, pues si eso es así, si el reglamento no está para cumplirlo, pues bueno, pues el domingo en Lo Arco alineo a Eneko Satrústegui, que tiene 5 amonestaciones y todos están contentos, ¿no? Incluso, pues bueno, pues no me leo el reglamento, no sé cuántas tarjetas tiene, no tenemos por qué controlarlo, como lo controlan nuestros delegados, y bueno, y lo alineo y no pasa nada, ¿no? Porque encima no he tenido mala fe. Yo creo que hay un reglamento que está para cumplirlo, tanto ellos como nosotros, como todos los equipos, y en este caso, pues evidentemente hay una circunstancia que nos dice que no se cumple el reglamento, y nosotros, como haría cualquier equipo del mundo, como también ha hecho el Villarreal a veces, como habrá hecho el Barça, el Madrid, es decir, cuántas veces hemos visto, ¿no?, que el Real Madrid ha sido eliminado de la competición de Copa, ¿no? Es decir, porque no se ajusta a lo que dice la reglamentación, y bueno, evidentemente no hay mucho más allá, ¿no? Y bueno, son 3 puntos que realmente sumamos, que nos hacen felices por vernos con 3 puntos más, y bueno, vamos a tratar de seguir haciendo camino, ¿no?
Bueno, pues este es el entrenador del Castelló. Diré una cosa, al Barça no lo van a eliminar, ¿eh?
¿En lo de Chumi?
No. Y también le digo una cosa, el reglamento no diu lo que él diu.
Ya, pero al final ahí cada uno defensa lo que le interesa.
Claro, claro, pero di que no es así.
No, no, claro que no.
Bueno, esperaremos a ver qué diu el jutge, ¿no?
Y hasta abril podemos esperar.
Pero yo te digo, yo no voy tan claro. Pero bueno, el temps dirá. ¿Y qué diuen en el Villarreal? ¿Qué diu Álvarez?
Vamos a esperar. Vamos a intentar que, bueno, como siempre, ¿no?, que se vea que no hay acto de mala fe, ¿no? Por una parte, creo que es lógico que el equipo rival haga lo que ha hecho, pero otra parte también entiendo que cuando el que reparte justicia también tiene que ver que no hay un acto de mala fe, que en cualquier caso siempre hay un momento que tú no puedes rectificar, ¿no?, con cambios, con expulsiones y que además justamente cuando nos quedamos con 8 el balón no lo toca nadie, solo toca uno de ellos. Bueno, en definitiva hay gente que tiene que preocuparse de ello. Yo, desde que pasó el partido, ya no he vuelto a preocuparme, porque como no depende de mí, yo intento siempre el fútbol, lo que no depende de mí no darle mucha importancia.
Pues això, que com no depèn d'ells, esperaremos, que és el que diuen. Alguna novetat més futbolística? Res més. El Villarreal descansa el cap de setmana, pendents d'esta història, s'acaba lo de Miami i s'acaba, pues això, en esa confrontació dels que volien anar i dels que no, i el Villarreal, jo suposo i entenc que si ha anat a esta guerra és perquè creia que pel futur d'ells era bo. I ara veurem si acaben sancionant-nos, com diu Rubiales, i si l'interès que té Rubiales en que mos sancionen i les ganes que fica perquè mos sancionen. Recordeu que la Real Federació Espanyola és la que té que emparar als clubs que formen part d'eixa federació, entre els que està el Villarreal Club de Futbol, entre altres, i l'Atleti de Madrid. Però bueno, com dia aquell, sembla que ja no se pot plantejar res diferent de lo que la federació vaja a fer. Què?
No, res, que per culpa d'esta guerra les xiques no chuen, la primera divisió, i de la selecció, que sembla que Cazorla serà titular avui.
Que Cazorla serà titular?
L'únic dels nostres que sembla que té més opcions de chuar.
Molt bé, pues fins així esta història. Com diem, al final així no se trata de qui té raó, qui no té raó. Se trata de pensar que si el Villarreal Club de Futbol se ho plantejava així és perquè creia que era la millor opció i l'opció més clara per al futur d'ells. Que és una opció que a molta gent no agradava perquè se perdia el partit de casa? Ho entenc. Que és una opció de que en la oposició o l'opció que a la llarga tenia que ser favorable, veurem, al final igual les galtades mos cauen a vosaltres.
No crec, perquè estem en l'Atleti de Madrid i ja sabem que aquest tipus de clubs és molt complicat que se sancione. Entonces jo crec que al final se quedarà tot en no res.
Però el que és trist és que t'amenace la federació
en un comunicat
oficial, sí, de la federació. Guanyant, però bueno.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60 Castellón. Dash Belt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
¿Tienes problemas capilares? En la Clínica Médico Estética Doctora Encarnaso Rives realizan el test genético para la alopecia, mesoterapia capilar y el tratamiento PRP, que actúa en el cuero cabelludo y previene futuros problemas capilares en las personas que padecen alopecia. Clínica Doctora Encarnaso Rives. Soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94. ¿Estàs preparant el teu viatge de final de curs? Fins el 15 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria per a conèixer la història de Caixa Rural Villarreal i realitza un vídeo sobre l'entitat amb la teua classe. Formaràs part d'un concurs que et permetrà guanyar 1.500 euros. No dubtes, participa en el concurs de vídeos per a escolars de Caixa Rural Villarreal. Podràs emportar-te 1.500 euros per al teu viatge o qualsevol altra experiència. Informa't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Villarreal, Santa Anchantú.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Vuelve el frío a toda la península. Las temperaturas.
¡Uf! ¡Qué horror! Otra vez a sacar las mantas, los jerseys. ¿Te acuerdas del frío que pasamos el año pasado?
Que sí me acuerdo, pero se acabó. Acaba de llegar el catálogo de Big Mat. Y mira qué escándalo esta estufa pellet para el salón. Todo un chollazo. Y la podemos pagar en 12 meses por menos de lo que te cuesta un cafetito al día. Además, es de bajo consumo y ecológica.
En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 1255, Villarreal. Servilín Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
2:36. Bueno, deixem la història de Miami i ja veurem com acaba. No sé si acabarà bé o acabarà mal. Suposo que el Villarreal de Futbol, crec que la Federació Espanyola de Futbol no farà sang, suposo, o intentarà fer sang. I si no, pues, si mos baixen a segona B, no patiu. tindremos derbis de cojones. Lo que pasa és que el que anirà és que alinear bé i que no mos lleven els punts que juguem contra ells. Anem al bàsquet, perquè fa 50 anys que assigna bàsquet a Vila-real. La primera pregunta, Joan Navarro, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Tu eres l'hereu de tots els que van començar, no?
Bueno, tant com dir hereu és dir molt. Però bueno, sí, en l'actualitat soc una miqueta el cap més visible de l'actual directiva del club, sí, soc el president.
No n'hi ha dos clubs de bàsquet de Vila-real?
N'hi ha dos clubs de bàsquet de Vila-real, ara sí. Com tot en Vila-real, Vila-real és raro que no n'hi hagi dos de cada.
Però això és... repartim el potencial, fem dos de tot, per què?
Sí, bueno, pues jo sé que n'hi ha dos, el moment perquè deixa d'haver-ne un d'únic i se convertís en dos, sí que no te puc dir exactament, suposo que ara després potser podem entrar una miqueta més, però sí que és cert que després se crea el Vila-real Bàsquet Club, que és el club femení, i d'entonces acaba així, jo no sé si ha sigut per una part, per una altra o per les dues, però no s'ha plantejat en cap moment el fet de tornar a ser un club únic. I en l'actualitat, pues, bueno, nosaltres hem plantejat en alguna ocasió fer alguna algo de sinergia.
Xiquets i diners pa dos, no? I bé, no veig jo la cosa, no? O què?
No, a veure, és, xiquets, nosaltres treballem el masculí i ells treballen el femení. No estem parlant de dos clubs masculins o dos clubs femenins, no? Sinó que estem treballant masculí i femení. A part d'això...
Pues encara m'ho fiquem més complicat.
A part d'això, ja t'he dit jo que xiquets no n'hi ha. Sí, bueno, veurem el que ens depara el futur.
Compliu 50 anys en l'equip masculí, se suposa, clar.
Sí, a veure, nosaltres en aquest moment no estem celebrant el 50 aniversari del club masculí, com pròpiament
sinó del bàsquet de Vila-real.
Estem celebrant el 50 aniversari del primer club de bàsquet de Vila-real.
Quin era?
Per evitar confusions. El primer club de bàsquet del club baloncesto Vila-real, que se crea en l'any 69. Però bueno, i ese primer club en el seu primer moment és masculí i femení. Per això nosaltres, en totes aquestes accions o tal que estem fent, si avui la taula redona, el sopar, el partit del diumenge i tal, estem parlant sempre d'un club en el que un homenatge, un actes que sempre estan incloses les dones. Per això avui ens acompanya també Ceci, que és una de les primeres participants en aquest club baloncesto Vila-real, que en el seu primer moment era masculí i femení. No volem en cap moment excloure a ningú per fer que siguem nosaltres en aquest moment que estem organitzant.
Això és una festa del bàsquet de Vila-real, de la gent que ha jugat al bàsquet de Vila-real en els últims 50 anys, que ne seran uns quants, no?
Ne són una catarba. Colàs, que és una miqueta el que més porta documentació d'això, ha anat passant-nos llistats, no vaig a dir interminables, però gairebé, de gent que ha jugat en júniors o primer equip. Però això no vol dir que no hi hagi moltíssima més gent que hagi jugat abans de tot això, no? Estem parlant, bueno, pues que pues més de 2.000 persones, segur que no ne siguen prou més, no? I nosaltres, enguany, el que hem pretès és fer uns actes integradors i aconseguir que tot el món que hagi viscut en algun moment algo vinculat en el bàsquet de Vila-real se senta partícip d'este acte o d'estos actes i d'este aniversari, perquè al final si ne són pocs i damunt malavinguts, pues malament. De lo que se trata és de tots aquells que haguem tocat en algun moment en el món del bàsquet, que trobem un espai on poder-nos tornar a sentir identificats, siga en el masculí o siga en el femení. Això tampoc nosaltres no anem a discriminar per res, no? Però sí que gent que potser fa temps que no està tan relacionada amb el bàsquet, que torni a apropar-se als pavellons, que tornen a portar els seus fills a jugar a bàsquet i això, i que la gent veja que el bàsquet en Vila-real se maneja i que són capaços de fer coses interessants.
Ens has portat a dos convidats de luxe, vamos.
Sí, vamos, parlant de bàsquet masculí i femení, els dos convidats que hem portat no podien ser millors. Pepe Batalla, des del primer moment en ese club de bàsquet, durant molts anys, jo crec que si no directament en el club de baloncesto Vila-real, després en la Merla, si no en les 24 hores, sempre està vinculada en el món del bàsquet, i Ceci Llorenç com a jugadora d'aquell primer club femení, i també una persona que ha estat vinculada, si ja no sols al món del bàsquet, a tot el que suposa esport local.
Sí, jo diria que Cecília és esportbili. Quan era xiquitiu feia uns dibuixos d'un xiquet que portava una bossa i el que traia jugava. I era el millor. Ara, jo crec que has estat en tot, no? En quin esport no has estat?
Bona vesprada. Jo, en diversos esports. La veritat és que vaig començar en bàsquet, futbol sala, vòlei, i vaig tornar al bàsquet i després el futbol ara, l'últim.
Futbol professional. La primera pregunta és, als dos, li he preguntat a Pepe antes, qui porta el bàsquet a Vila-real? Perquè claro, ara la gent mimetitza el que veu, en la tele, per ahí, però abans, a Vila-real, un poble com Vila-real, qui porta un esport tan estrany per la gent que viuria així, perquè no el veuria, no l'haveria vist mai, ni sabrien res d'ell, bueno, per algun diari, algun retall, però, claro, el bàsquet seria una novetat brutal. Qui és la ment clarivident que va a un lloc, veu un partit de bàsquet i diu, el meu poble tinc que jugar a això?
Bueno, pues, això se remunta a tres persones de Vila-real que estaven fent, segons tenint dades que ells mos han dit, estaven fent la mili, van venir de Vila-real i van muntar l'equip de bàsquet. Aquestes tres persones eren Pasqual Batalla, Santiago Parret i Antonio Solà. Són les tres persones que de la mili se van vindre així i van crear van fer el bàsquet. Li van comentar al senyor Calduc i se va fer el bàsquet. I el primer partit, ells jugaven a l'alqueria de Calduc. En aquests moments, claro, el Calduc es va ficar en la canasta perquè era un home que li agradava tot tipus de deport.
És un altre clarivident, no? És el que porta el bàsquet a Vila-real i el que també ha obrit el futbol, el que també ha obrit la mà al bàsquet, sí, el que també està ficat en el velòdrom de ciclisme. O sigui, este home, tot el que li portaven, tot dia, xip, palante, anem a fer-ho.
Sí, sí, ell així n'és. Bueno, Pasqual Batalla, que és un tio, pues, ell sí que mos ha contat tota la historieta esta, n'hi ha fotos antigues que tenim, que també les esta nit en l'exposició que n'hi ha de commemorar els 50 anys del primer club de bàsquet. Entonces ahí estarà una exposició que n'hi ha fotos també i farem una ressenya, no? La taula redona, una ressenya. Després de ahí jo es comença a conèixer el bàsquet en el cine de verano dels Padres Franciscans, que n'hi havia un equip de bàsquet, després aquest equip ja va desaparèixer i se va formar, jovem, en el que diguem la OJE, el Front de Joventuts, perquè antes per poder fer un qualsevol deport pertanyessis.
Vale, i per jugar al bàsquet, vosaltres com apreneu? Qui vos ensenya? Té que vindre algú que sap alguna cosa, no?
És que va ser...
O ho inventeu?
Parle per part de les xiques. Lluís Andreu, que estava de profe a l'institut...
Hombre, un fenomen. Va estar al pavelló campió Llorenç.
Exacte. Ell, també, pobre, ha faltat.
El karate també era la seva vida.
Ha fet molt. I mos va reclutar a unes quantes a l'institut. I va dir, vosaltres voleu fer el bàsquet i tal? I van dir, bé, anem. Vam anar al pavelló que ja estava inaugurat. Bueno, inaugurat no ho sé, però per lo menos construït estava. Però vam estar un any sencer fent tan sols preparació física amb Pasqual Sebastià. I l'any següent va ser quan ja...
Però no teníeu canasta, no tireu a canasta?
No, estem fent preparació física tan sols.
Però feu preparació física, que d'ací no res, tindrem canastes i jugareu.
I vam passar, l'any següent, Lluís Andreu va ser entrenador i va ser quan vam començar conduint una bona càrrega de treball físic i aquest any que vam debutar vam arrasar, evidentment. I a partir d'ahir n'hi ha una foto que estem en camiseta verda, que estem 12 i està Lluís allí i jo recordo que tinc molt bons.
Però anava a dir-te, i vosaltres com apreneu el... Per la tele no sé, veu, a Castelló se jugava, aneu a veure partits, com jugàveu al carrer?
No, perquè, per exemple, allà a l'institut venia moltes vegades Maria Rosario, que també n'hi ha que recordar-la, que ella mos dia coses. S'entra així, tal, i qual, no teníem ni idea.
O sigui, explicamos el joc de zero.
De zero. I a partir d'ahir vam començar i vam estar entrenant fins que jo ja me'n vaig anar a jugar a Castelló i d'ahir ja me'n vaig anar a Madrid i ja... Vaig perdre un poc el contacte, però l'inici va ser ixe, va ser Lluís Andreu.
Els xics?
Bé, els xics, jo, com estic dient antes, dels pares franciscans, del cine d'estiu, que n'hi havia, jo l'equip allí, pues anaves d'aprenent. Jo, el primer entrenador de bàsquet, els primers anys, pues, bueno, Pasqual Sebastià, que era el president, és el que mos ensenyava algo, que segur que ell ho veuria per algun puesto, o tindria dades, o algo. D'ahir vam començar ja, diguem, que juguem com a OJE, que juguem per la província. Després ja, quan anàssim fora el front de joventuts, diguem, ja desapareix el front de joventuts, el que van fer és Pasqual Sebastià crea el Club Baloncesto Vila-real. Com ha dit Joan, l'any 69 s'ha creat...
Pasqual Sebastià és el que maneja tot el cotarro, vamos.
Sí, bueno, Pasqual és el promotor de que se crea el Club Bàsquet Vila-real. D'ahir vam començar una sèrie de gent a jugar.
Ell jugava?
Pasqual Sebastià, no.
No jugava?
No.
I quina inspiració té?
Perquè és un home que també li agrada sempre molt el deport. Com ja estava ficat així, se va ficar ja dins del front de joventuts en el deport, en el bàsquet, que se feien altres deports, que també ell es manejava. I a partir d'ahir ja vam començar a arrencar ja com a club vamos a comenzar allá, va a entrar, como dices, y se va a crear también la parte de las chicas. Entonces portaban los chicos y las chicas. Entre nosotros, yo recuerdo que los primeros años, el que nos dirigía los partidos y nos decía lo que tenían que hacer era Pascual Sebastián. Después, bueno, ya vamos a comenzar a...
Sí, ¿y los otros tenían un nivel paregut, diferente, habían après igual, per generación espontánea, en Castelló, en Burriana, en Almassora, tots ellos com
no,
ho fan?
No, en Castelló, quan jo vaig anar, que era, estava en segona divisió ja, que cobrava i tot, que jo vaig al·lucinar, allí ja...
A cobrar és tu per jugar?
Sí, sí, sí.
Què me dius?
Pues partits de fora cobraem. Així no és. I era segona divisió, i anaves a Catalunya, anaves per ahí rodant, i jo recorde que teníem a un entrenador que sí que era professional, José vale. Luis, yo lo, pero así no, así era en todo. Pero lo que pasa es que Pascual Sebastián era de locos que fa molt de temps corría. En aquella época, Boreau correr era.
Sí, o sea, era un visionario.
O sea, ella era un. Que ella era...
Yo siempre me di un del culo de Disney Villarreal en estos modes que cuando andaba a correr, la gente de George, sí. Ves a treballar, manfainer. Sí, sí, sí. Y mil vegades, ahora corre todo Cristo. Pero cuando corría ya era loco, es que correr está en
locos. Imagina Dios en dona, Feno.
Pues o sea, yo loca. Era. Si no, viste, tú en Villarreal...
Ha sigut un bicho raro, jo reconec, sí, sí. Perquè a banda la tota la meva carrera professional, excepte quan vaig anar a volei, a Castelló, a l'Illa Grau, i entonces van pujar a la Superliga, havia estat en homes, sí. Perquè inclús el, va haver un any que vas fer la pretemporada física, vas fer del club de bàsquet d'homes, que va ser la casualitat quan Paco García va vindre en el Todagrés, no sé
sí.
Si te'n recordaràs.
Sí, hombre, me recordes.
Pues iba, volia un preparador físic de pista, no volia d'atletisme, i entonces li van dir, així n'hi ha una xica, però és dona. I va dir, me dona igual. I va ser quan, per això, me'n vaig passar al futbol sala, perquè, clar, jo
vale.
Ja era
tu,
més professional.
I tu, en la teva època, per què el venen per l'esport? Qui te'l
porta?
Pare,
mon pare era Jord del Villarreal.
Vale.
Mon pare jugava, el meu germà també. Jo tinc una foto del Club Deportivo Villarreal.
O sigui, tu te cries al voltant del futbol, clar. I això te fa pensar que el teu futur està ahí.
Jo...
Tornem al bàsquet, Pepe. Fem un equip que es diu Club Bàsquet Villarreal.
Però... És quan arrenquem ja. D'això ja vam arrencar com a Club Bàsquet Villarreal.
I on competiu?
Competíem en la província de Castelló primer i després tal com anaves, si te quedaves primer a 100 dies i jugaves ja en València. Però primer era per així, els equips que n'hi haven. Que la majoria d'equips, com han dit, pues, claro, entrenaven, la gent que tenia una miqueta idea, entrenaven, no?
Sí, era el de casa ben portant-lo.
Després ja quan vam començar a vindre els entrenadors i vam començar a pujar de categoria i el club va anar fent-se gran, vam començar a fer equipos ja de base, diguérem, que en primer no t'obligaven,
claro.
Però després les normatives de la federació t'obligaven a tindre pues, un juvenil, després un júnior, un cadet, un infantil, han anat obligant-te perquè te crees una base. En aquella època no era tant, no? En aquest aspecte.
Quin és el top, l'èxit del club de bàsquet Villarreal, el màxim?
Així hem estat dos vegades en segona divisió de bàsquet. El que ara és equivalent a l'Eboro.
O sea, que
estàvem en el Tau Castelló,
estàvem a un pas del al top.
Sí, 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 de fet, per ahí corre alguna història de que en algun moment a Sevilla Villarreal li s'ha ofert la possibilitat de poder tindre un equip ACB en un patrocinador fort darrere i això, no? Sí, Pepe, potser mos pot parlar una miqueta més del tema, però sí, els hitos màxims ha sigut dos ascensos a segona divisió.
Sí. Quan vas començar tu creies que el bàsquet tu estàs involucrat segur perquè estàs en tot això, claro, la segona divisió a un poble com Villarreal quan encara seguies en poble era, vamos, suposo que
a
la bomba
bueno, això era impensable, no? Deies com pot ser? Bueno, pues, per sacrifici de tot el món, ficant-li moltes ganes tot el món, tindre ganes de la gent cada vegada fer més esport perquè pues feien esports perquè se intentaven fer les coses ben fetes perquè tot el món estarà content. El boom ve ahir, el que ha dit Joan, va haver una època que ens van oferir estar a la CB perdó, i que n'hi havia una empresa que seria Zubi que inclús si ens oferien el puesto on ells tenien la piscina anava a haver fet un pavelló perquè el campió de grans encara no estava, anava a fer un pavelló. Estava el campió de Llorenç, però ells volien fer un pavelló.
I per què no se va arribar això?
Perquè al final l'equip que en teoria se desfea, al final no se va desfer.
Ah, vale, ocupeu una plaça.
Ocupem una plaça d'un club
vale.
Se va desfer en aquest moment.
Cecília, i les dones, el màxim que heu arribat? Així s'estomparen la cabeta del club de Portugal i la Real. Me pareix
Això és abans de la guerra.
Aquestes coses no me les ensenyes perquè me fique de mala castanya i de mala gaita, perquè jo sóc un apassionat de que aquestes coses se guarden i se tinguen i se valoren. La gent va desapareixent, les fotos desapareixen, la història desapareix i pa matamos a garrotades. Les dones, a on vau arribar? Al top?
No, no vam... Me'l van mantindre en provincial. Jo crec que en autonòmica no, vam arribar. En autonòmica, autonòmica. El que passa és que jo ja me'n vaig anar. Ja no, quan vaig vindre, vaig tornar a incorporar-me en ells, però després ja vaig continuar.
En autonòmica també vau estar.
En l'any 69, jugar al bàsquet d'una dona en Vila-real, seríeu les... Bueno,
esteu jo loques, no? Esteu sí, loques. Bueno, a banda, però el pavelló s'omplia.
Això ni té. I ta mare i ton pare...
No, no, mon pare encantat, que fe... perquè, sí, no? Perquè l'agradava l'esport. Sí, a ell agradava l'esport. Però jo no recordo si del pavelló,
hi haurien companyes temes que ho tindrien difícil de jugar i que tindrien que renyir en sí, casa clar. I dir-li a son pare, no vaig al bàsquet, te dona la gana o no, no?
No ho sé, jo és que, clar, mai ha tingut problemes. Suposo que sí, imagina que sí. Però jo recordo que el pavelló s'omplia quan venien a veure-nos. Jo anem el diumenge i sempre n'hi havia gent, animant-nos.
No sé, els pavellons al principi, quan se va començar el bàsquet, realment tant els vostres partits com els partits dels homes,
s'omplia
el pavelló.
Menys que si fora supergran, però les grades...
Que el campió Llorenç en aquella època era un pavelló que allí sentaets entre les dues grades, allí que hi havia 300 persones quasi, sentaetes.
Que passa sí, que sí que era raro, eh?
Entonces... En una època també que potser el futbol tampoc arrastrava tanta gent com ara, i els diumenges per la vespre, ara tot el món té massa històries que fer un diumenge... si no te'n vas al cine, te'n vas fora per aquell llavors la gent estava molt més en casa i no tenien tanta facilitat al millor país ir, viatjar, anar a un altre poble o veure altre tipus d'espectacle i això feia pues, que n'hi havia un bon espectacle com era el bàsquet en aquell moment i la gent s'arrimava i el veia.
A part és perquè en casa pues, no és com ara que tot el món té de tot per veure tot tipus de deport. Entonces, o anaves a veure el pavelló jugar tant els xics com a les xiques o no en casa no se televisava pràcticament res. Se televisaven, sí, els partits que jugava el Madrid i el Barça en aquella època sí que se televisaven, que d'ahí també és on anaves deprenent algo de bàsquet, no? Vien aquells partits. Entonces anaves deprenent. Després ja vam començar a tindre entrenadors, ja va el club anar pujant i anar fent-se gran i anar pujant i això hemos arribat a un estén ara. Jo crec que el bàsquet de Vila-real està prou ben mirat per ahí, per tota la província.
I com estem ara?
Pues ara estem en una fase de readaptació i esperem que de creixement, no? Portem, bueno, la directiva actual, portem un, pues, des del mes de maig de l'any 18 al front del club i el que estem intentant és revitalitzar tot això, que el club torni a agarrar una miqueta més d'espenta, créixer en nombre de jugadors, en nombre d'equips i ficar molta imaginació a l'hora de poder treure recursos, no? Nosaltres estem fent molt d'esforç en tot el que suposa la rendibilització de tots els patrocinadors que s'apropen al club. Creiem que avui en dia no podem tindre patrocinadors que agarren això com un donatiu al club a fondo perdido, sinó que tenim que ser que rendibilitzen aquesta inversió publicitària que facen en nosaltres, no? Estem invertint moltíssim de temps en xarxes socials, molt de temps de tindre una pàgina web que de fa un any ara ha triplicat les visites.
El problema és que la gent no vol adaptar-se al modern. Te fas el modern, estàs mort, eh?
No, és que no n'hi ha altra via. O sea, nosaltres estem intentant ser una miqueta imaginatius a l'hora de poder oferir, no? I sí que és cert que els patrocinadors que tenim en l'actualitat pues estan satisfets en conforme estem fent les coses. I però bueno, tot i això no implica perquè no busquem més patrocinadors i que s'apropen al club, perquè realment si volem créixer, i és la intenció del club, és créixer no sols en número de xiquets de base, per dir d'alguna manera, sinó que el primer equip també vagi a més, necessitem una inversió econòmica més important. Estem parlant de que si volguem pujar a una categoria més, que és EVA, que és, si ho fem equivalent al futbol, seria la tercera divisió, que tampoc és que siga res massa elevat, estem parlant de que necessitaríem vora 30.000 euros més dels que tenim ara, i en l'actualitat estem parlant d'un pressupost de vora 75.000 euros, no? Però bueno, si no tenim un recolzament d'alguna empresa més institucional de cara a un futur proper, va ser molt complicat que puguem assolir fites majors.
El futbol s'ho menja tot? Els xiquets no juguen al bàsquet? Els xiquets no juguen al bàsquet?
Vila-real avui en dia és un poble de futbol, no? Mos agrada o no mos agrada. Jo no sé si n'hi ha 5 clubs de futbol base I això, pues, evidentment, se menja un 90% de xiquets que vulguin fer alguna mena d'esport, i la resta ens tenim que conformar en aquells que no vulguin jugar a futbol, o aquells que els pares vulguin que juguen a alguna altra cosa que no sigui a futbol. I ahí mos estem pegant molts clubs: el club d'atletisme, el de handball, el de natació, el de ciclisme, el de bàsquet, el de... tots mos estem pegant per una quota de mercat molt xicoteta. Per això tenim que intentar donar alguna cosa més que no que el que siguen els altres. Mos tenim que diferenciar d'alguna manera, no? D'ahí que nosaltres estem fent molt d'esforç també en que els xiquets puguen tenir una formació integral més enllà de lo que és la formació esportiva, no? Des de l'any passat estem treballant un programa que se diu EB Valors, en el que treballem amb tots els xiquets mensualment, cada mes un valor, sigui la solidaritat, el companyerisme, l'esforç, el sacrifici, i poquet a poquet això que vagi calant, no? I sobretot que se visca el bàsquet com un divertiment, però a la vegada de manera responsable, i que bueno, pues els xiquets que formen part d'un club, que al final és el més important.
Pepe, què ha sigut el bàsquet per tu? Què diries? Què ha suposat?
Per mi el bàsquet a mi m'ha suposat, pues, el conèixer moltíssima gent. M'ha suposat des de xicotet ja m'agradava el bàsquet, quan vaig començar a veure al principi, i per mi ha suposat, pues, una satisfacció la quantitat de gent que ha conegut, que han vingut perquè els estiguen ells. Jo he estat, crec que són 12 anys en la Federació Castellonense de Bàsquet, per tant, junt al president tota l'organització de la federació, han fet un parell de cosetes per ahir, han vingut, me recordo que en Burriana van portar el famós Darsan Pretovic com a júnior, va jugar a la pista de Burriana. Jo vaig organitzar la primera Supercopa, que antes era Copa del Rei, després va passar a ser Supercopa en el Cora, i per mi el bàsquet és tot, ha estat sempre edificat, perquè sempre el bàsquet, que a mi per la meva part, sempre que m'han cridat saben que me tenen al seu costat, i treballar perquè el bàsquet i el deport en Vila-real puja cada vegada més. S'està intentant fer el que està dient Joan, intentant els xiquets des de baix, ensenyant-los tots els valors que puguen adquirir, que és una forma d'educar-los des de baix perquè vagin pujant cap amunt. I per mi el bàsquet, Javi, ha sigut tot estarà.
Cília, què ha sigut per tu el bàsquet?
Pues va ser el que me va ensenyar a mi que n'hi havia una cosa que se deia esport, i a partir d'ahí tota la meva vida professional ha estat al voltant de l'esport en les diferents especialitats. Va ser l'inici.
Tornaries a jugar al bàsquet?
Sí, m'encantava.
Si mos poguéssim llevar els anys, jo indudablement tornaria des de baix.
Home, ja, i tant. I mira que he jugat a vòlei en Superliga, però el bàsquet va ser el primer.
Per què el bàsquet no entra dins d'aquesta dinàmica de locura que té el futbol, i pareix que estigui sempre per damunt d'això?
A veure, jo crec que la gent que està al voltant del bàsquet, no vaig a dir que tots, no? Però sempre n'hi ha alguna excepció, però vius l'esport d'una altra manera, no? El no manejar-se, almenys per ací, a nivell provincial o a nivell nacional, unes quantitats econòmiques estratosfèriques, igual que sí que pot arribar a manejar el bàsquet, pues claro, els pares no esperen que el seu fill siga un mega professional, que guanyi uns diners callà, que tinga una fama espectacular i tal. Entonces, vius els partits de manera intensa igualment, però probablement amb més respecte, perquè saps que no n'hi ha ningú altre que pugui llevar-li ese lloc al teu o que tal. És a dir, se viu d'una altra manera, perquè creiem que és un esport, pues això, per practicar esport, no en un objectiu final de poder arribar a ser professional. Estem veient, pues, això, que qualsevol pare o qualsevol se creu que sap moltíssim de futbol, que el seu fill és a saber i tal. Així, el bàsquet és un esport que necessita, pues, més tècnica individual, i que necessita, pues, determinades coses que no qualsevol pot arribar a assolir, no? El futbol, a efectes de joc o de com situat en un camp, és molt més senzill, no? Així necessites molta més tècnica individual, no? Entonces, pues això, tots no som una miqueta més conscients de lo que n'hi ha.
Feu una festa de cap de setmana. Bueno, tenim un mogolló d'actes, no?
Tenim un cap de setmana aixina intens. O sea, jo vaig arribar a casa a les 9 de la nit, me vaig ficar en el llit perquè anàvem ja saturats, i no sóc el que més feina està fent. O sea, vull aprofitar ara per a reconèixer a Pepe Batalla, a Ceci, a Colas, a Chuara, a Loso, bueno, una barbaritat de gent que estan ficant tots el seu granet d'arena perquè els actes des de cada setmana siguin, pues això, espectaculars. Avui a partir de les 7 tenim una taula redona en la Casa Esmundina, En principi estava programada a les 7 i mitja, però per motius d'agenda pues, se'ns ha demanat des de l'Ajuntament si poguérem adelantar-lo mitjoreta i l'adelantarem a les 7. Tenim una taula rodona en la que participaran Pepe Batalla, Ceci, estarà també Manolo Robert i José Pascual Colàs, que ens van acompanyar fa uns dies també a ser el programa que fem per les vesprades, i estarà també Alberto Cid. A més, estaran altres convidats, com José Ramón Cantavella, Eva Salvador, Pascual Gavaldà, que ha sigut l'entrenador dels dos ascensos a segona divisió, ell va ser l'entrenador. Es ha confirmat també la seva assistència a l'alcalde de Vila-real, el regidor d'esports, el president de la Federació Valenciana de Bàsquet. És a dir, serà una taula rodona important que us envereix el club, no?, al complir els 50 anys. A continuació tenim, bueno, en la Casa del Mundial tenim preparada una exposició espectacular, realment espectacular, de samarretes des de l'any 69 fins al dia d'avui, passant per les més significatives. N'hi ha vora 14 o 15 samarretes allí exposades. És una manera també de donar-se compte com ha anat evolucionant el món del bàsquet en general, i en general la societat, només en veure com han anat evolucionant aquestes samarretes, no? A continuació tenim un sopar en la penya de la Merla. A partir de les 9 i mitja tenim allí el sopar. S'han pegat allí un curre espectacular per fer una exposició de fotos que és simplement inigualable, diria jo. N'hi ha vora 100 fotos allí ficades de com a mínim una per cada any, i equips mítics de Vila-real, fotos mítiques de Vila-real. Ha quedat espectacular. I se sopar té un preu de 20 euros, des que 15 van destinats a lo que és el sopar pròpiament dit, i 5 van destinats a tasca solidària, el que parlàvem antes, no?, dels valors que pretenem desenvolupar des del club. És una tasca solidària, en aquest cas 5 euros de cada plaça van destinats a la Fundació Tots Junis de Vila-real. I bueno, pues esperem que això recaptarem un to, no? Tot i que les inscripcions estiguin tancades ja, perquè havíem tingut que reservar plaça, això estem parlant de vora 70 persones que assistiran a este sopar. I ja de cara al diumenge tenim la presentació de tots els equips del club, que estem parlant de vora 130 jugadors a partir de les 6 i quart, i a les 7 de la vesprada tenim el partit de colofó dels actes, en el que els veterans de Vila-real van a jugar contra els veterans del València Bàsquet. A més, se dona la circumstància de que el València Bàsquet va ser l'equip que va vindre a inaugurar el pavelló Sebastià Mora, i pràcticament venen els mateixos jugadors que en aquell moment. Per tant, doncs, pot ser també una mostra de com foren anar creixent les instal·lacions a Vila-real, no? Fa 25 anys s'estrenava un pavelló que en l'actualitat s'ha quedat més limitat, i era el pavelló una miqueta estrella en aquell moment, i ara estem parlant d'un centre de tecnificació que no té res a veure. El centre de tecnificació és una instal·lació, llevant-li les goteres, espectacular per a la pràctica del bàsquet, no? És el país que s'hi ha fet per això. I al descans d'este partit retrem homenatge a tots els presidents del club, entregar-los un detallet i això, no? Un cap de setmana molt il·lusionant, en el que ha treballat moltíssima gent, i que, bueno, no volia oblidar-me de Paco Madueño, que si no me mata.
Ah, sí, home, que és
que realment que creiem que pot ser un cap de setmana molt interessant, i que deu de servir perquè el món del bàsquet torni a repuntar, i això, que s'apropi gent que havia desconnectat una mica.
Pues moltes gràcies. Algo més? Voleu afegir algú dels dos? No. Dos mites del bàsquet de Vila-real i de l'esport de Vila-real.
Gràcies, perdonamos l'oportunitat de poder parlar i mostrar el que era, i avant, res més.
I comentar lo que era, com ve i com està creixent, i el que diu ell. Jo crec que és una festa que, a part d'això, crec a mi particularment, crec que tindrem molta alegria de veure molta gent que fa anys que no mos han vist i que mos tornarem a veure per al bàsquet.
Això no veig vos.
La festa del
bàsquet. Al final,
bàsquet.
Lo que de això. Suposo que tindrem un record dels que no estan, no? Que no seran un cabal, sí, que també han estat ahí.
Sí. A veure, és molt complicat el poder fer menció de tots, perquè si es comences a fer-ne d'un, sí, sempre te dices algú i tal. Per tant, si algú no ha estat no ha estat inclòs en tot el que és, perquè bueno, és molt complicat poder contactar en tot el món, no? Per això van crear un grup de WhatsApp en el que tot el món podia anar afegint a tota aquella gent que creia que havia estat vinculant en algun moment. Estem parlant de vora 660 persones en aquest grup, no? Però tot i això, segurament hi haurà algú que ha sigut membre del club o què tal, i que per les raons que siga no has gastat en aquest grup. O sigui, no és per res, és simplement perquè algú no tenia el telèfon, l'altre no s'ha recordat, l'altre tal, però bueno, això se pretén que sigui un acte integrador des del primer
si
moment.
Si hi ha algú que està escoltant ara i diu jo vaig jugar al bàsquet, vull anar, que se presenti allí.
A les 7 de les Cases Mundina, i després el diumenge el que és el partit i tal, evidentment estem, tot el món està convidat, i si algú per les raons que siga no ha estat inclòs ahí o no li ha arribat una invitació i tal, pues que ens disculpe, no ha sigut en cap mala fe, sinó simplement que és molt complicat el poder arribar a tot el món, no?
Moltes gràcies, xiquets.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Última pausa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en MásMóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de MásMóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
MásMóvil, y empieza a ahorrar.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Vale, pues más hacia anem. ¿Algo más del Villarreal que haya pasado a última hora? ¿Algo más de la Federación? ¿Algo más de Tebas? ¿Algo más de algo?
No, el que ja havia dit abans, que això té que acabar d'alguna forma, perquè les xiques van a la vaga, la Supercopa Aràbia, no sé com acabar això.
Bueno, acabarà com acabe. Esperem que en el Villarreal en primera divisió, no?
Sí, nosaltres ens quedarem així. Ho veurem des de la ceràmica, que tampoc se veu mal.
Tampoc passa res. Les 3 i 10 ja, tu. Hem estat de la gent del bàsquet, que la veritat que s'ho mereixien, 50 anys, i ho celebren ara. Té mèrit. L'any 69, sense veure un partit de bàsquet, armat un equip de bàsquet, començar a jugar i buscar d'on dependre per poder jugar a algo, té mèrit. Adeu, a les 7 tornen els xiquillos, no? Què teniu de tot?
Com sempre, de tot. De lo que és futbol, que la segona B no para, tercera tampoc, i després lo que no sé, la pilota de futbol, no? Bàsquet, futbol sala, hockey, handball, com sempre, tot lo que és l'esport a Villarreal.
A partir de les 7 en punt de la vesprada, per a tots aquells que vulgueu anar. Adeu.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.